Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11. Us parla Pere Gilard. El vicepresident econòmic del govern de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat fa només uns minuts que portaran al govern espanyol als tribunals per tal de fer efectiva la transferència de recursos econòmics que correspon a Catalunya i que denuncia que s'estan retenint de forma irregular. Aragonès compareix des de fa uns minuts al Parlament per explicar els motius de les retallades en la despesa pública i s'hi ha referit així.
Aquests recursos no són de lliure disposició per part del govern espanyol, no són esmenables en els tràmits dels pressupostos generals de l'Estat, no són una almoina que es dona a la Generalitat, ens corresponen per aplicació estricta de la llei. Per tant, en els propers dies, i en concret el proper dimarts, demanaré al govern de Catalunya que m'autoritzi a presentar un recurs contenciós administratiu davant dels tribunals corresponents perquè es faci efectiva la transferència de l'increment de recursos de les bestretes del finançament d'aquest 2019 i que es faci amb la màxima celeritat.
Aragonès està donant explicacions davant la Comissió d'Economia a petició de la CUP i dels Comuns sobre per què en l'última reunió del govern es va decidir retallar un 6% la despesa de les conselleries i de les empreses públiques. Més qüestions. Els plàstics d'un sol ús augmenten durant els períodes de vacances amb el consum de productes o aliments envasats i pensats per endur-se fàcilment. El Mediterrani, però, s'està convertint en un gran abocador d'aquest material que s'acumula a tones. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà, bon dia.
Bon dia. El biòleg Antoni Alarcón alerta que les dades són complicades, que cal canviar l'actitud de consum de tot tipus de plàstics i aproximar-se al residu zero.
Les dades d'aquí al futur són molt complicades i si ara ja tenim un problema, doncs, l'única manera de canviar això és canviar la nostra actitud. Malgrat no podem tendir, perquè és una utopia, el residu zero, aproximar-los el més que puguem, no?
La conscienciació és fonamental ja no només pel ciutadà, sinó també per aquells qui fabriquen, comercialitzen o distribueixen productes. Un dels grans problemes al Mediterrani és que els plàstics ja s'han enfonsat. Abans, molts d'ells només suraven, fet que facilitava la seva recollida. Ara ja arriben al fons marí, contaminant així aquest espai, sers vius que es troben a les profunditats del mar.
Més qüestions. Anem ara cap al Pirineu. La plataforma Salvem Salau, que lluita per protegir la vall de Bonavé, al Pallars Sobirà, de la mineria, s'ha construït oficialment com a entitat. D'aquesta manera busquen formalitzar-se com a plataforma i continuar amb la seva tasca. Anna Solana, Ràdio Tremp, bon dia. Més detalls, sisplau.
Bon dia. Des de fa un any, Salvem Salau realitza accions en contra del projecte d'investigació minera a la vall de Bonavé, promogut per la multinacional australiana Apollo Minerals a través de la seva filial espanyola Neometal Espanya SL. La tasca de l'entitat ha donat els seus fruits i, de moment, la plataforma ha aconseguit que el Departament de Territori demani a l'empresa promotora un estudi molt més exhaustiu del que estava previst de l'impacte ambiental que tindria la seva acció. Aquesta és una de les moltes tasques que duen a terme, ara ja com a plataforma ecologista de manera oficial. Una trentena de persones van acudir a Isil per decidir en una assemblea constituent els estatuts i una junta per la nova organització. Des de la plataforma Salvem Salau asseguren tenir clar que cal seguir organitzats, diuen, per protegir el territori. I recorden que la vall de Bonavé, capçalera del riu Noguera Pallaresa, és una zona d'alt valor ecològic que la indústria minera malmetria.
Gràcies, Anna. I el vaixell de l'ONG catalana Proactiva Open Arms ha atracat aquesta passada nit de dimarts al port italià de Lampedusa i ha desembarcat així els 83 migrants que encara seguien a bord després de 20 dies de navegació, tot plegat a ordres d'un fiscal de Sicília. De moment ho deixem aquí. Gràcies per la seva atenció.
Benvingut al programa més refrescant de l'estiu. Si ets de costa o de muntanya, no et preocupis que nosaltres ho tenim tot. Vine a passar una bona estona cada matí de dilluns a divendres d'11 a 1. Mar i muntanya. Un programa elaborat per Ràdio L'Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant amb el suport de la xarxa de comunicació local. El teu programa d'estiu.
Molt bon dia, benvinguts un dia més al Mar i Muntanya, aquest programa refrescant que fem cada dia de dilluns a divendres, el que el fem, a més, amb diferents ràdios de la demarcació de Girona. Deixeu-me que saludi els companys d'aquí, una mica els saludarem, els direm bon dia, però deixeu-me que recordi les emissores que fem possible cada dia aquest Mar i Muntanya, aquest programa que us acosta tota l'actualitat de les nostres zones. Som Ràdio L'Escala, Ràdio Montgrí, Ràdio Llançà, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i nosaltres, qui us estem parlant en aquests moments, Sants, que som Ràdio Vilafant. Deixeu-me que també que saludi els que estem aquí avui a l'estudi de Vilafant, eh? El nostre company Víctor Grau,
bon dia. Bon dia, Mercè Mainé.
I el meu company Josep López, bon dia.
Molt bon dia, Mercè Mainé.
I qui us parla, Mercè Mainé, que us acompanyem cada de matí, doncs per fer-vos posar una bona estona, per divertir-vos, per posar-vos música, per recordar quin dia mundial és, per recordar què va passar el dia com avui, doncs això... ens hi posem. Anem a començar pel principi. Recordem, quin dia mundial és avui? És un dia que, evidentment, que els que som pares és important, eh? Perquè la gent gran ens ajuda. Explica, explica.
Doncs sí, avui és el dia mundial de la gent gran. Ja t'has avançat tu, Mercè, i ho has dit. Els pares, doncs, com deies...
Sense els avis no seríem res.
Vale.
Això jo ho deia, per això ho deia.
Vale, vale. Doncs sí, avui és el dia mundial de la gent gran. Avui, 21 d'agost, estem avançant cada cop més a aquest final.
Exacte,
de l'estiu, que s'està apropant, eh?
Recte final del Mar i Muntanya, perquè ens queda mitja setmana i una setmana sencera,
bueno,
la setmana
Mar i
que
Muntanya
ve.
I final de l'estiu, perquè el setembre ja sabeu que comença un altre cop, com, no la temporada, però sí que comença un altre cop les escoles, la gent
sí,
torna a treballar...
Sí, la rutina. Vull dir, però quedaran encara 15 dies de setembre, que encara són
sí,
estiuencs,
bueno,
no?
Sí, però les dues primeres setmanes de setembre ja no és el mateix, perquè ja et prepares, t'encares cap al començament
del curs, sí.
Ja no és el mateix. Hi ha gent que diu que el començament d'any hauria de ser al setembre, perquè et fas més propòsits a setembre que no pas a començament d'any.
Va, pel que al començament dels cursos,
sí,
t'apuntes
canvi...
a gimnastos, no? Comences cursos també tu mateix, no?
És com, va, aquest setembre m'apunto al gimnàs, aquest setembre faig anglès, aquest setembre faig no sé què. És una mica com a començament d'any, però...
El mes mundial
sí.
dels propòsits,
sí,
bueno,
sí.
Perfecte. I què va passar tal dia com avui, Josep?
Doncs mireu, tal dia com avui, el 1911, va ser robada al Museu del Louvre el famós quadre de la Mona Lisa, que va ser recuperat el 1913, quadre conegut per
Ostres,
tots.
Ostres, la Mona Lisa!
La Mona Lisa va ser robada el 1911, sí, sí.
Sort que la van recuperar el 1913.
I tant, perquè si no ara no la podríem veure. I el 1924 s'inaugurava el nou rellotge de la catedral, tot i que l'any següent es tornaria a posar vell, el rellotge de la catedral de Girona, eh?
I es va tornar a posar el vell, per què?
Doncs això, mireu, sabeu què va passar?
Què va passar? Ah?
Doncs no ho sé, però
ho investigarem.
Perquè ja sabeu que al Mar i Muntanya, quan no sabem una cosa, sabeu què fem, no? Ho investiguem.
Exacte, exacte. Què més, què més?
Què més, què més, què més? Sempre hem estat parlant aquesta setmana, la passada, del Girona Futbol Club. Som uns aficionats del futbol i avui us explico que el 1979 es produïa un incendi al bingo del Girona Futbol Club situat als baixos de l'estadi del futbol. No sé si sabies que hi havia un bingo del Futbol Club Girona.
Ho desconeixia.
Jo també ho desconeixia. Mira, és així. El 1998 s'inicien les obres d'un pas subterrani a la carretera Nacional 2 que ha d'enllaçar el barri de Fontejau amb el de Sant Ponç de Girona, així com l'enderroc de les antigues quadres del Mas Grau. I el 1998 s'anuncia la compra per part de l'Ajuntament de Girona de l'edifici de les antigues destileries Regàs del barri de Pont Major. I ara fa un any, el 2018... un temblor de magnitud 7,3 sacsejava la zona oriental de Venezuela. No sé si ho recordes, tu, Mercè, això.
Ostres, potser sí, em sona algun d'aquests terratrèmols.
Sí,
ara
sí.
Mateix no sé si el recordo.
Hi ha tants terratrèmols
exacte.
Que ja... I ara arribem a la part preferida de la Mercè, els sants. Va, avui els llegeixes tu.
No,
jo llegeixo...
No, no em facis això.
Capaç?
No em veig capaç.
Aviam. Avui és Sant Piu XII. Oh? I, aviam, aquest, Santa Siríaca.
Siríaca.
Siríaca. Coneixes alguna siríaca o algun piu, 12?
Conec una... Ciara.
Bueno, doncs des d'aquí, potser és el seu sant també, perquè és un derivat, no ho sabem.
No ho sé.
Què fem, la felicitem des d'aquí?
Felicitem, sí.
No, mireu, felicitem a les siríaques, als pius 12, i si hi ha algun sant que ens l'hem deixat, que també pot ser...
Exacte.
Coses
no,
passen.
Felicitem a tots els nostres oients per ser fidels i escoltar cada dia el Mar i Muntanya. Que
escolta.
Potser ens estàs escoltant en directe o potser ens estàs escoltant en diferit, perquè sí, a la nit o en el podcast, a través
de l'Spotify,
potser ens estàs escoltant doncs, a qualsevol altra hora del dia, o sigui que així també et felicitem si ens estàs escoltant en diferit.
Si ens estàs escoltant, no sé tu, però nosaltres et volem conèixer. Què us sembla si ens veniu a veure en una de les sortides que fem?
Exacte.
Ens hem trobat gent,
podem avançar on estarem divendres?
Podem avançar-ho. Ens anem cap a Torroella de Montgrí.
Mira, ja us ho hem anat desgranant.
Al Baix Empordà.
Us esperem a Torroella. Posem una música abans de saludar els nostres companys a les diferents emissores i prendre-li el pols de l'actualitat, saber de què estan pendents les diferents emissores de ràdio, de quina actualitat estem pendents. De seguida, després d'aquest tema, els saludem.
I'm leaving to Mars. Yeah, we leaving at crawl, cruise undefeatable odds. It's like this, man, you can't put a price on a life. We do this for the love, so we fight and sacrifice every night. So we ain't gonna stumble and fall, never. Waiting to see us in the sign of defeat. So we gonna keep everyone moving their feet. So bring back the beat, and then everyone's got the money.
Money, money, money.
El millor de l'estiu a casa, mar i muntanya.
Doncs ho dèiem, que ara el que volem fer és doncs això, saludar els nostres companys, evidentment, i repassar tota l'actualitat del que estan pendents les diferents emissores. Anem cap al mar, cap a Llançà, amb el nostre company Quim Agustí, des de Ràdio Llançà. Bon dia, què ens portes avui?
Bon dia des de Llançà, que ara feia dies que no ens parlàvem i no ens escoltàvem. Doncs bé, ara ja això podríem dir que baixa, ja s'acaba l'estiu, com anava dient, o almenys s'acaba aquest període vacacional del mes d'agost, i les activitats també cada cop són un xic menys freqüents, diríem. Per exemple, per aquesta setmana, demà dijous, tenim, com cada dijous, sardanes. Una setmana les tenim a la vila, les altres les tenim al port. Demà toca el port, al passeig marítim, a les 10 de la nit, i organitza l'agrupació sardanista de Llançà. Molt interessant també és la presentació del llibre Espais Blaus de la Mediterrània, Com viure més i millor, d'Antoni Salamanca, que es presentarà, aquest llibre es presentarà el divendres 23 a les 8 del vespre a la sala de conferències de la Casa de Cultura de Llançà. És un llibre doncs, realment molt interessant, i que parla ben bé d'aquí, del nostre entorn. I aquesta setmana la finalitzaríem amb un concert que tenim diumenge, un concert a càrrec de Mortino, que és un dels grups de l'associació Càtera que hi ha a Llançà, i que és a les 8 del vespre, diumenge, a la sala d'actes de la Casa de Cultura de Llançà. Doncs això seria tot per avui.
Doncs gràcies, Quim Agustí, Toni Salamanca, que ens parla d'aquests espais blaus, que el vam entrevistar aquí també fa un temps. Gràcies, Quim. Ara anem del mar, anem cap a l'alta muntanya, que li dic jo, cap a Sant Joan de les Abadesses, amb el nostre company Guillem Planagumà, des de la veu de Sant Joan. Bon dia.
Bon dia a tots i a totes. Avui a Sant Joan ens despertem amb una notícia en clau esportiva, al Ripollès, i és que el mollonem que Francesc Moret ha estat quart en l'europeu de trial després de guanyar la darrera cita justament aquest cap de setmana. Finalment no ha pogut entrar, però, al podi, doncs, format per Marchel i Tournou i Gelabert. El pilot mollonenc, com us dèiem, Francesc Moret, ostentarà doncs, fins a la competició següent, que és la de l'any que ve, del 2020, aquesta quarta posició doncs, en l'europeu de trial. Com us dèiem, finalment no ha pogut entrar al podi, que l'han format, això sí, un altre català, Aniol Gelabert, l'italià Gianluca Tournou i l'altre italià, Gabriel Marchel, i en el graó més alt. El jove gallec, company de Moret, de Retrial Team, s'ha endut la victòria general del campionat d'Europa amb un global de 355 punts. El Mundomini aclaparador totalment, amb 3 segones posicions i una victòria en les 4 proves en què doncs, que ha constat aquesta competició europea. Tot i així cal recordar que era fer memòria que ningú li traurà a Moret la primera posició que va obtenir el darrer cap de setmana a la República Txeca, una victòria doncs, a la darrera cita europea per davant del mateix Marcelli, del mateix Gelabert, amb només 11 punts de penalització entre les dues rondes. Un triomf, però, que no li va doncs, permetre aixugar la diferència amb Gelabert, el pilot d'Escorpa, per poder estar entre els tres primers al final d'això de la competició europea. Els 10 punts doncs, que han separat els dos pilots, com comportades les curses han fet els que han marcat aquesta diferència. Aquest resultat doncs, ja deixa per endavant a Moret doncs, en aquest final del Mundial de la competició de trial. Ha d'afrontar la setena i la darrera prova puntuable de la competició aquest 22 de setembre, el mes que ve, en el Gran Premi d'Espanya. Ara mateix doncs, a Moret li tocarà defensar la cinquena posició que ocupa actualment amb 6 i 9 punts d'avantatge respecte als seus competidors, Jacques Pis i Aniol Gelabert. El tercer i quart lloc està a més de 20 punts de distància, de manera que en aquest sentit doncs, pot estar tranquil. I tanquem les notícies de Sant Joan del Ripollès, explicant-vos de dos esdeveniments gastronòmics que aquest de setmana tindran lloc al Ripollès, que seran per una banda doncs, la festa de la tapa i la cervesa el dissabte 24 a Ripoll i la Fira de l'Oli a Camprodon el diumenge 25, així que ja ho sabeu. Durant tot el dia, el dissabte a Ripoll amb la tapa i la cervesa i per fer baixar el diumenge a Camprodon amb la Fira de l'Oli, tot producte d'artesans ecològics i de proximitat, doncs per celebrar una mica aquesta dieta de mar i muntanya que tenim a casa nostra. I això és tot des del Ripollès.
Doncs gràcies, Guillem. Sí, la nostra dieta, tapes, cerveses, oli, per què no? Anem ara cap a mar, anem amb el nostre company de Ràdio L'Escala, amb en Juanjo López, que avui ens parles del salari dels pescadors. Explica'ns, bon dia, Juanjo.
Bon dia, Mercè. Doncs sí, perquè la Generalitat ha reconegut el dret dels pescadors a cobrar els 1.050 euros al mes que estableix el salari mínim interprofessional, en un sector no regulat fins ara i que funciona amb el sistema conegut com a la part. D'aquesta manera, el preu de la venda del peix s'hi restén el combustible i el gel, i d'aquí un 50% queda per l'armador del vaixell i l'altre 50% es reparteix entre els mariners. Els sindicats denunciaven que, treballant a la part, en alguns casos els mariners ingressaven poc més de 400 euros al mes. La denúncia d'uns pescadors de Blanes els ha donat la raó. Un canvi de sistema pot obligar a plegar alguna teranyina. Pel que fa a l'escala, es creu que la repartició a la part és justa i beneficia tant a pescador com a armador. Tot i això, es creu que les teranyines que actualment treballen a l'escala podran tirar endavant, això sí, aplicant el salari mínim a finals d'any. Des del sector s'explica que s'entén aquest canvi, però que també s'hauria de pensar en regular el preu del peix a la llotja, o també, per exemple, la quota de captures de cada embarcació. Bon dia, Mercè, i de moment ja ho tenim des d'aquí de l'escala.
Doncs gràcies, Juanjo López, des de l'escala per acostar-nos doncs, a aquesta notícia que té a veure doncs, amb el que cobren els pescadors. Ara ens n'anem cap a l'Europa a parlar d'avions a l'aeroport de Girona, perquè el nostre company Lluís Salabert des de Ràdio Salrat té una notícia relacionada doncs, amb els vols de l'aeroport. Digue'ns, Lluís, bon dia.
Bon dia, doncs sí, Ryanair un any més ha tornat a amenaçar de tancar la base de l'aeroport de Girona, segons els sindicats. La tripulació que fa vaga són 130 tripulants de cabina i entre 40 i 50 pilots mantenen la vaga durant 10 dies perquè no han arribat a un acord amb la companyia que assegura que aclarirà la situació en 15 dies. Les jornades afecten aquest cap de setmana i el proper, que és el darrer de mes. La base de Vilobí va ser la més important de la companyia al sud d'Europa quan va començar. I ara l'aerolínia de baix cost es planteja aquest tancament per la pujada de costos de combustibles, l'increment de salaris de la plantilla i l'endarreriment de l'entrega dels avions Boeing 737. I ahir comentaves, Mercè, i avui us ho podem confirmar que des de Ràdio Celrà demà farem el Mar i Muntanya i el Tergabarres Magazine des de Bordils.
Perfecte, doncs des d'allà et saludarem, connectats com sempre a través de la xarxa de comunicació local, que ens permet, doncs, a través de la màgia de la ràdio, doncs, que tu estiguis a Bordils, però que estiguis a Vilafant a llançar a Sant Joan les Abadesses. Bé, és màgia radiofònica. Gràcies, Lluís Salabert, per l'actualitat. Nosaltres anem a destacar del que estem pendents aquí a Vilafant. Des de Ràdio Vilafant us explicarem, doncs, que l'Ajuntament de Vilajuïga ha estrenat un nou cotxe per la brigada municipal, un cotxe elèctric i que, per tant, no genera emissions contaminants. Aquest cotxe ha estat una compra realitzada del passat mandat municipal. Es tracta d'un cotxe que el mes de maig va tenir un cost de 34.000 euros i 29.000 euros, dels quals estan subvencionats gràcies al Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona. Així, doncs, un cotxe que s'ha pogut gràcies a, doncs, a aquestes ajudes. Bé, també us explicarem que la Guàrdia Urbana de Figueres ha portat a terme un dispositiu policial durant el mes d'agost, en concret a la zona del sector oest de la ciutat de Figueres. Es tracta d'uns controls de l'agents de la Guàrdia Urbana de la ciutat que s'han centrat sobretot al barri de Sant Joan i als carrers de l'entorn. Ens explicaven, doncs, que aquests controls s'han realitzat precisament perquè hi havia hagut moltes queixes i s'havia reclamat, doncs, que hi havia molt d'incivisme pel que fa a la conducció al volant. Una de les coses que més preocupen, doncs, és això, no? El fet de no portar el cinturó de seguretat. Sembla que ja està havent-hi en concret a tota la ciutat i en concret en aquest barri, doncs, gent, doncs, que no utilitza el cinturó de seguretat mentre es condueix, si ens estàs escoltant i estàs conduint ara mateix, doncs, sobretot el cinturó de seguretat a tots els ocupants del vehicle, perquè és importantíssim per evitar accidents, per evitar mals majors si en cas d'accident. Aquesta actuació que us explicàvem de la Guàrdia Urbana de Figueres en el barri de Sant Joan es va realitzar a principis d'aquest mes d'agost. Van detectar diversos estacionaments a la vorera, van detectar també persones que obstaculitzaven la circulació, persones que estacionaven en espais reservats per al bus urbà, estacionar a menys de 5 metres d'encreuaments, dificultar les persones amb mobilitat reduïda que baixen de la vorera, i totes aquestes infraccions que van detectar la Guàrdia Urbana. El vicealcalde de Figueres i regidor de Seguretat, Pere Caselles, doncs ens explicava que no es tracta d'un dispositiu creat només per aquest sector de la ciutat, sinó que també és un dispositiu que s'aplicarà en altres punts de la ciutat. Si us sembla, l'escoltem.
És com a qualsevol part de la ciutat. El que passa és que, bueno, hi havia moltes queixes d'incivisme al volant, per tant, doncs, se'ns va demanar per part de representants d'associació de veïns de Colbret i del barri de Sant Joan, doncs, que es veiés que es podia fer, doncs, perquè la gent aparqués bé, perquè no conduís més, se pensa el compte, perquè es fes servir com toca el cinturó de seguretat, que aquesta és una problemàtica que la veig molt de tota la ciutat.
Doncs això és el que ens explicava el vicealcalde i regidor de Seguretat, que precisament que els preocupa molt des del consistori, doncs, això, no? Que la gent no es posi al cinturó de seguretat quan està al vehicle. Des d'aquí, des de Ràdio Vilafant, des del Mar i Muntanya, des de les diferents emissores que el conformem, doncs fem aquí una crida, que si ens estàs escoltant des de qualsevol punt de les comarques de Girona, doncs et posis el cinturó. Si el portes, doncs pensar-hi sempre de posar el cinturó mentre condueixes. Una altra de les notícies és que les àrees de turisme del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i del Baix Empordà organitzen un seguit de visites guiades amb l'objectiu de donar a conèixer el territori i crear un relat comú entre els espais de tot l'Empordà. A vegades que tenim aquesta rivalitat, entre cometes, entre Alt i Baix Empordà, precisament, doncs, programaran uns cicles temàtics que acosten el paisatge empordanès a tot tipus de públic per donar a conèixer, doncs, els espais naturals tan atractius que tenim tant al Dalt com al Baix Empordà. Jo dic rivalitat, però rivalitat sana per millorar dia a dia entre l'Alt i el Baix Empordà. Nosaltres estaríem ja de la nostra actualitat, us destacaríem tot això, que no és poc. Nosaltres continuem endavant amb el Mar i Muntanya. Ens queda un minutet per fer publicitat, fer quatre consells publicitaris, i de seguida en Lluís ens avançava que demà ell estarà a Bordils, estarà al carrer. D'aquí poc ens n'anirem nosaltres també al carrer. Hem anat, perquè ens agrada molt conèixer la vostra opinió, i bé, hem estat preguntant avui: platja o mar? platja al mar, evidentment, o piscina. Platja o piscina, aquesta és la pregunta que hem fet. Si ens esteu escoltant i voleu respondre a la nostra pregunta, podeu enviar-nos o trucar-nos, enviar-nos missatges o trucar-nos. De seguida, després dels consells publicitaris, recordarem números, obrirem línies per si voleu trucar-nos i donar-nos la vostra opinió. La d'alguns ciutadans ja l'hem recollit després dels consells publicitaris. Fins ara.
El remei per passar la calor és el mar i muntanya. Cada matí, d'11 a 1. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ràdio L'Escala presenta el Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weitzman.
Sabíeu que el Montgrí és com una illa enmig de la plana?
El Montgrí és una magnífica talaia des d'on observar tot el paisatge al seu voltant, però també té un gran valor geològic. És un massís de roca calcària aïllat entre les planes de l'Alt Empordà i el Baix Empordà, que va arribar quan es van aixecar els Pirineus. L'erosió de l'aigua de pluja ha anat creant un sistema càrstic de coves, dolines, cales i ports naturals. El Montgrí amaga molts tresors naturals, com són les orquídies i els prats secs, el duc i l'àliga cuabarrada, el cormarí emplomallat i els ratpenats. I també la duna continental amb el bosc de pins plantats per aturar el seu moviment. També té un alt valor cultural, com és el castell medieval, els assentaments paleolítics del cau del duc, l'ermita de Santa Caterina i les abundants construccions de pedra seca. Actualment s'està gestionant per recuperar un mosaic d'espais coberts per boscos alternats amb espais oberts. Es fomenta la pastura com a forma de gestió dels espais oberts i es conserven les poblacions de fauna i de flora més sensibles. També s'està recuperant els olivars de la varietat Argudell per obtenir un oli verge extra lligat a la conservació de la pedra seca. I finalment, es promociona el Montgrí com el lloc ideal per fer un turisme actiu de natura i ecoturisme durant tot l'any. Us animeu a gaudir del Montgrí i a conservar els seus valors?
Heu escoltat El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter per a Ràdio L'Escala. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Era un lloc petit, no hi cabien els mobles. La finestra, un quadre exacte d'en Magritte.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Doncs si us sembla, us deia, piscina o platja. Per donar-vos una mica de temps, recordem telèfons i llavors us donarem una mica de temps per si voleu fer-nos arribar la vostra opinió. Recordem telèfons, Víctor.
Doncs podeu enviar whatsapps al 619 70 04 60.
619 70 04 60.
619 70 04 60.
O podeu trucar al 972 54 63 02.
972 54 63 02.
972 54 63 02.
Doncs per donar-vos una mica de temps, perquè ens agrada saber la vostra opinió, si voleu trucar, us deixem ara amb l'espai d'esports i de seguida anem a preguntar-vos el que preferiu, si piscina o platja. Doncs ara anem a fer esports, anem cap a muntanya, perquè de ben segur el nostre company en Guillem Planagumà des de la veu de Sant Joan, que estan, com jo dic, entre en to de broma, alta muntanya, doncs ens portes un esportista d'això, d'alta muntanya, podríem dir, no, Guillem?
Sí, Mercè, des d'aquí sempre en xulegem, alta muntanya no hi estem, però sí que xulegem que les nostres muntanyes són un bon paratge com a entrenament per tot tipus d'esportistes, des de ciclistes fins a atletes, a tot tipus d'esports que es puguin fer a la muntanya. Aquí els practiquem tots i som els millors en tots. I bé, la mostra, avui us ho venim a mostrar, perquè venim a parlar amb l'Eric Moya, ell és atleta, és corredor de curses de muntanya, una d'aquestes bèsties que les veus per córrer i dius, hòstia, jo no me'l poso al seu darrere perquè em deixa un tros enllà. El saludem avui, sobretot perquè doncs ha estat seleccionat, ho vam saber fa poques setmanes, per participar als campionats d'Europa de Sky Running a Itàlia, que se celebraran ara al setembre. Hola, Eric, i enhorabona.
Hola, bona nit a tots dos. Sí, home, molt content de parlar amb vosaltres i també content per ser seleccionat, que no ho havia estat mai, i amb moltes ganes.
Molt bé, dèiem això, seleccionat pels campionats d'Europa de Sky Running 2019, que se celebraran de l'1 al 7 de setembre a Itàlia. Tan sols 15 corredors espanyols seleccionats, tu ets un d'ells. Mira, pressió per començar explicant què és això de la Sky Running, perquè quina diferència hi ha amb una cursa de muntanya de tota la vida, Eric?
Bé, bueno, la Sky Running és com... Encara les curses que queden mantinguent una mica l'essència alta muntanya, recorregut tècnic, una mica tot el que seria la muntanya pròpiament dita. Mm-hmm. La diferència entre les curses normals és que potser ara s'han comercialitzat molt les curses i hi ha més el que diem curses populars que poder passen per un camí, que bueno, potser no són tan exigents i que serveixen una mica de trampolí per arribar a aquestes altres curses de Sky Running.
Molt bé, ho explicàvem. En aquest campionat de Sky Running, que com dèiem es farà al setembre a Itàlia, de fet, a dins del, si no m'equivoco, si no dic malament em corregeixes, hi ha tres modalitats, no? La vertical, la Sky i l'Ultra. Tu participes en aquesta darrera, no? Que és la
Ultra. Sí, jo participo a la Ultra, exacte. Sí, aquests últims dos anys també he fet una mica recórrer, o sigui, el que era el campionat del món de curses de muntanya, però d'aquesta distància, que fins ara se'n deia distància extrema, que són uns 45-50 quilòmetres, molt tècnics i amb força desnivell.
Clar, això ho dèiem, se celebra als Alps italians, a Llombardia, a prop de Bèrgam, perquè ens facem una idea, gairebé a prop de la frontera amb Suïssa i amb França, i com deies, no? Ja ho descrivies bé, una cursa d'aquestes extremes, ultra, de fet, com ja diu el seu nom, en aquest cas, la d'aquesta competició, 50 quilòmetres de durada, amb 5.000 metres de desnivell positiu. Això perquè ens entenem algú que no en tenia idea. Això és molt, no?
Sí, home, pensa que una cursa normal, ja amb fort desnivell, doncs podríem dir una mitja marató, per exemple, una mitja marató amb 1.500 positius ja seria força desnivell, i una marató amb 3.000 ja també seria molt. Doncs afegeixi només 8 quilòmetres més d'aquesta marató, però 2.000 metres més positius.
Molt bé, Déu-n'hi-do. Mira, i ara llegíem aquí, no?, que és el segon any que es fa els campionats d'Europa en aquest punt d'Itàlia i d'aquesta cursa de la secció de la Ultra. El rècord, ara per ara, està en 7 hores, 44 minuts i 45 segons corrent. Això és una bona colla de segons, suposo que és una cursa d'aquestes d'autosuficiència, d'anar durant, ja dèiem, no? Una cursa dura. No sé tu, Eric, en quin estat estàs a nivell d'entrenament, d'estat de físic, i no ho sé, ja no dic batre el rècord aquest, però com t'hi plantejas a nivell d'ambicions quan vas a córrer cap aquí?
Doncs mira, aquest any m'havia planificat la temporada una mica al revés de l'any passat. L'any passat, com es deia, vaig seguir encara a Copa del Món, i aquest any, per circumstàncies, perquè m'he ficat a estudiar una mica i tot, doncs vaig dir que m'ho agafaria amb més calma, però haver fet uns bons resultats l'any anterior amb curses similars a aquesta d'Itàlia, doncs mira, em va trucar la seleccionadora, la Núria, i em va dir si em feia gràcia anar, però la veritat és que em feia molta gràcia i il·lusió participar-hi.
Eric, dir que plantejaves la Copa del Món i dir que aquest any ho prens amb més calma i aniré només a la Copa d'Europa, també em sembla destacable, almenys.
Sí, bueno, era això, més que res. Aquest any era una mica fer les curses que em venien més de gust, que altres anys no puc fer per calendari, i la veritat és que ha sortit aquesta oportunitat sense plantejar-m'ho massa, ja vaig dir que sí, i des de llavors, doncs mira, a principi de temporada no vaig entrenar massa, però ara ja porto un parell o tres de mesos que em noto bé i entrenant una mica tot bé.
Ara que parlaves d'entrenaments, com et prepares? Perquè suposo que és una preparació física, però també mental important, no? Poder participar doncs, en aquest campionat d'Europa o poder afrontar totes aquestes curses que ens comentaves. Com et prepares?
Sí, bueno, jo no sou potser una persona massa a seguir o tindre en compte a l'hora de fer aquests entrenaments, perquè, bueno, com bé deia en Guillem, aquí escalem, correm, anem en bici, i justament ara parlàvem amb el Genís, el company que pujo a escalar, que estem anant cap a escalar, doncs ho dèiem, que potser preferim ser dolents amb tot que no els millors amb alguna cosa. I mira, m'ha fet gràcia que abans que ho comentava en Guillem, que aquí fem una mica de tot i, bueno, l'entrenament específic sí que he augmentat una mica el desnivell, però segueixo fent una mica el que m'agrada, la veritat.
Clar, perquè a nivell de selecció potser us exigeixen unes hores d'entrenament determinat o no és així, no t'han imposat res?
No, de fet, mira, ells han estat aquest cap de setmana de concentració pels Picos d'Europa i tota aquella zona d'allà, però se'm casava un amic meu i no vaig poder assistir. Però no et diuen, un entrenament específic. Tots els que anem allà són prou grandets per saber on anem, suposo, i que no ens deixen fer una mica a la nostra.
Feies ara que deies això de parlant d'això, no? Que aquí fem de tot i és ben cert, no? Tu n'ets el bon exemple perquè tu t'hem vist aquí al Ripollès participant en curses, participant en curses de bicicleta, escalant, i ara, de fet, ens feies broma que em deies, ostres, quan vam dir-te a fer l'entrevista, ostres, estic de vacances, no sé si... I vaig pensar, ostres, això serà que està desconnectant i que no vol, potser, que l'emprenyem amb aquests temes, però no, just estàs de vacances de les teves, que deies, no? Perquè estàs pujant una muntanya en aquests mateixos instants.
Sí, les meves vacances no són gaire de descans, la veritat. Al final jo trobo que les vacances són per desconnectar, cert, però per desconnectar una mica el cap i fer una mica el que t'agrada. La meva mare sempre m'ho diu, si tornes més cansat del que has marxat de vacances. I dic, bueno, això és senyal que han anat bé. I sí, ja fa uns anys que pugem cap aquí als Alps, i bueno, que, si aquí baix tenim un pati brutal per entrenar, per escalar, per córrer, aquí dalt, bueno, si no hi heu estat us ho recomano perquè és impressionant.
Clar. Ara estàs això a Chamonix, que de fet no és molt lluny d'on aniràs a competir. No sé si tu ja has estat massa mai allà a les muntanyes on aniràs a córrer, i sí, són molt diferents, per exemple, a les d'aquí. Potser són paisatges semblants a les que tenim aquí al Ripollès, per exemple?
Bueno, jo crec que els Alps, com aquí Chamonix i tot això, doncs sí que és una mica similar al que tenim allà, evidentment, a escala, perquè aquí tenen molts 4.000, i penso que cap a la zona d'Itàlia, cap a Dolomites, i tota aquella zona s'assembla molt, però perquè us imagineu una mica, és com si a sobre Serra Cavallera o sobre el Taga hi sortís una paret de pedra vertical de 500 metres en amunt.
Clar.
Molt més alt, no?, suposo, per jo que sóc de l'Alt Empordà, que no estic tan acostumada a les muntanyes santjoanines, entenc que això sí. És molt amunt, oi?
Sí, és el que et dic, potser són muntanyes de 2.500 metres, així és com a Marbeta i típic paisatge dels Alps, però justament això, Itàlia, allà Dolomites, quan estàs a dalt del cim, potser t'hi surt una paret de 500 metres de pedra, que és el fals, la fa molt espectacular.
Molt bé, i ara fèiem això, no? Dèiem, fèiem mig broma de que vosaltres entreneu molt per aquí, que aquí es fan molts esports, però jo crec que al final no és casualitat, no? Vull dir, al final, no sé si és per l'ADN que tenim aquí, perquè hi ha molts esportistes, o per les mateixes muntanyes, que potser ja són un bon entrenament, i és realment una fortuna també poder viure aquí i entrenar aquí, no, Eric?
Sí, jo crec que estem en un entorn, privilegiat per poder practicar qualsevol tipus d'esport. És cert que si vius una mica més avall, com Osona o és Barcelona, ja has de tindre molta més força de voluntat per sortir a entrenar, per sortir a córrer, per sortir a gaudir una mica de la muntanya. Però, hosti, jo crec que, és que només has de treure el cap per la finestra i tot et convida a sortir, encara que sigui a caminar, pujar 10 minuts i asseure a qualsevol pedra i contemplar el paisatge.
Ara que parlava en Guillem d'ADN, Guillem, que deies això de l'ADN que porteu a dins, no sé si Guillem volies fer alguna altra pregunta.
No, bueno, al final suposo que ara estàs de vacances, no sé quan t'hi tornes a posar i no sé quan vas cap allà, si vas uns dies abans, això comença l'1 de setembre, si no ho dic malament, no?
Sí, l'1 de setembre comença i, bueno, em plantejo una mica les vacances segons la meteo que faci, segons el temps. Si fa bon temps, poder ballar alguna mica més i vaig directe. I si no, potser tornaríem uns dies abans i després viatjaríem amb tot l'equip ja.
Això que comentava abans en Guillem, l'ADN que ho porteu a dins, suposo que tots els santjoanins o la gent de la zona més amunt, si pensem en curses de muntanya, ens ve el nom també de Kilian Jornet. No sé quin és el teu vincle amb ell, si us coneixeu, si heu entrenat plegats, si heu fet alguna cosa, perquè a més llegíem avui que precisament fa poc Kilian Jornet ha pulveritzat aquest diumenge doncs, el rècord del Sierra Sineal, no sé si ho dic bé.
Sí. És una cursa que que fa és no és normalment les curses, quasi totes són una mica així en bucle, que tornes al mateix lloc que arrenques i aquí surt de la població de Sierra i acaba aquí a l'altra població de Ginal.
Pel que fa al vincle que tens amb ell, no sé si ens pots explicar alguna coseta.
Sí, no, ens coneixem i parlem, hem parlat alguna vegada i sobretot de condicions aquí als Alps, hem coincidit en moltes curses i bueno, és el que dèiem, ara en parlàvem justament, que és un tio que no tampoc se'l pot mirar, perquè és algú...
No dona temps, no?
Extraordinari, sí, és brutal, la veritat és que té una capacitat de córrer, esquiar, fer alpinisme, que és envejable.
Això que dèiem abans, que fem una mica de tot. Jo et volia fer una pregunta una mica extraesportiva, podríem dir. Sí. Hem estat xafardejant el teu perfil d'Instagram, hem estat buscant info, i veig que,
bon treball
que publiques moltíssimes, que publiques forces coses del que tu vas fent, no? Doncs he pujat aquí, doncs he estat aquí... Creus que les xarxes doncs, ajuden una mica doncs, això, no? A donar a conèixer aquest esport, a donar a conèixer la muntanya, a donar a conèixer el que fas? Com ho valores? T'ajuden o no t'ajuden les xarxes?
Sí, jo crec que les xarxes... Bueno, és una mica un arma de doble full, eh? Però crec que gràcies a les xarxes socials doncs, la gent pot conèixer una mica més el que fem. La gent que potser no té la sort de viure tan a prop de la muntanya com ara parlàvem. I, bueno, és una mica transportar la gent aquesta que no pot veure-ho amb els teus propis ulls, a l'hora de penjar el que fem, les activitats, o entrenaments, I també ens serveix molt, per exemple, com nosaltres, que volem saber com estan les condicions d'alguna muntanya, busques algun company que ha penjat fotos, o coses així.
Mm-hmm. Parlant d'aquestes fotografies, una que ens ha cridat molt l'atenció a l'equip del programa, precisament, és una que estàs dormint pràcticament a l'aire. Com és aquesta sensació? Com es viu això?
Bueno, mira, d'aquests ja n'he fet uns quants, quan fem bivac així de muntanya. Clar, quan fem vies molt llargues, doncs no ens queda més remei que dormir penjats, literalment. I el que fas és, bueno, a mitja ruta busques com una repisa, que diem, i és una mica de pedestal, una mica de balconet, on segueixes dormint lligat a l'arnès, però t'allargues una mica la corda i fas que surti per dintre el sac, i l'endemà res, t'aixeques, reculls tot i tires cap amunt.
Molt bé. Eric, escolta, ja per anar-te acomiadant, et deixem que acabis de pujar tranquil·lament a la muntanya.
Pot ser que em sentiu respirar una mica, eh?
Em unics a respirar una mica. No, mira, ara que parlàvem això, no?, de les xarxes socials, aquesta funció de donar a conèixer una mica el que feu. Mira, justament l'altre dia parlàvem amb l'Ainar Xé, no sé si la coneixes, d'aquí del Ripollet, ara va estar al Benfica, Portugal, i ara ha tornat. Clar, ja ens explicava que pel tema de l'esport que juga, no?, que és, no sé si minoritari, però almenys no majoritari, sí, com sí. El futbol i el bàsquet, a nivell de sou, doncs, suposa una complicació, no? Allà a Portugal sí que cobrava com per mantenir-se, però aquí a Sant Hipòlit està competint també a nivell europeu, i ja ens explicava que, clar, que s'ho ha de pensar bé perquè és que no li dona per viure. No sé si tu això t'acaba donant, entre cometes, entenem que tu potser vius molt dels teus sponsors. Com funciona això? Tu tens una altra feina o...?
Sí, al final una mica és això. La diferència també entre l'any passat i aquest era que una ajuda grossa que tenia fins ara, doncs, malauradament no hi podem comptar amb tot un equip que fèiem de curses, i cal reduir-se una mica el pressupost. Pensa que, per exemple, anar a córrer a Noruega, que tenim una cursa a l'agost, doncs ja només el vol són 400 o 500 euros. I després sí que l'organització et posa allotjament, no pagues inscripció, però bueno, això és un bon gasto. I bueno, sí, les xarxes socials van molt bé per això, perquè al final corredors, alpinistes o tots, a canvi de penjar 4 o 5 fotos, doncs ens donin material, i els que tenen una mica més de sort, doncs que els paguin amb diners en metàl·lic, que no és el meu cas, i he de tindre una altra feina que miro de combinar una mica com puc.
Doncs esperem, Eric Moya, corredor alpinista, home de muntanya, podríem dir, que tinguis molt d'èxit. Et seguirem, des de ben a prop, a l'equip del Mar i Muntanya, des de les diferents emissores, et seguirem els teus èxits, que tinguis molts èxits de cares al setembre i tot el que et vulguis plantejar per endavant. Gràcies per estar amb nosaltres, al Mar i Muntanya.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
Posa l'estiu en forma amb el Mar i Muntanya Gym.
Doncs sí, ens hem posat en forma amb l'Eric Moya, que ens parlava de l'esport de muntanya, que precisament hem penjat a les xarxes aquesta fotografia d'ell, mentre tenia el Mar i Muntanya, mentre ens estava tenint el Mar i Muntanya, que anava practicant, entrenant. Nosaltres el que volem fer, us ho dèiem abans, abans dels consells publicitaris, volem fer la pregunta aquesta: o platja o piscina. Què preferiu vosaltres? Hem sortit al carrer, si us sembla, companys, tirem les respostes que ens heu preparat des de Salrà, des de Sant Joan, des de l'Escala, des de Vilafant, que ens les ha preparat el nostre company Josep López. Les escoltem, escoltem les opinions dels nostres oients i de seguida ho comentem. Vinga.
Doncs a mi m'agrada més la platja perquè, a part d'estar banyant-te i passant a calor, estàs a la naturalesa i tens vistes, les muntanyes o el que sigui.
Doncs jo prefereixo piscina perquè és una manera més íntima que, si tens una piscina, per exemple, que pots fer una mica més la teva, amb els teus més íntims, i crec que és una manera que t'ho pots passar bastant millor.
Doncs la veritat és que, posats a triar, prefereixo la piscina, ja que crec que és un entorn una mica més controlat i sobretot més net, perquè sempre un dels inconvenients que trobem quan anem a la platja és que bé quedes ple de sorra o ple de sal. Llavors, personalment crec que és millor la piscina, o m'agrada més la piscina.
Doncs jo prefereixo platja perquè pots nedar més lliurement fins allà on vulguis, sense límits, i a sobre també pots anar veient peixos i altres animals marins.
A la platja, natural, més tranquil·litat també. A la piscina molta gent, el cloro, platja més natural.
La platja. M'agrada molt la platja ja des de petita i sobretot les de roca.
Res, ni una cosa ni l'altra, perquè no hi anem mai.
A la piscina, així me puc menjar un gelat.
A piscina. És més neta i és més còmode per als nens.
Playa, no. Piscina, tampoc.
Piscina. M'agrada el mar molt, però no m'agrada la sorra ni la sal. Si m'agrada el mar, veure el mar. M'agrada el mar a l'hivern.
No t'agrada banyar-t'hi, però.
Exacte, i no m'agrada la calor de...
Però llavors t'has de banyar a piscina.
Si m'he de banyar a piscina. Si no, platja.
De piscina, poder, perquè a la platja, tot i que m'agrada molt, trobo que a vegades poder és com molt estressant tota la gent parlar i els nens corrent i la sorra, i la piscina pots estar més tranquil i amb la gent del poble o així.
Piscina. Platja.
Sí, eh?
Sí.
Per què?
Per què? No sé, és com més obert, no? O sigui, no hi ha tanta... Hi ha gent, però no és tanta, no sé, és diferent. M'agrada més el mar que la piscina.
Aquesta pregunta de què prefereixo, si piscina o platja, és un dels temes més interessants que tinc, perquè a mi m'agrada molt la piscina. Cada dia hi vaig, a l'estiu, i m'agrada molt. I la platja també m'agrada molt, però l'únic inconvenient que tinc a la platja és la sorra. No m'agrada que se m'embuti la tovallola de sorra, que els pèls em quedin de sorra, que la gent quan passi tira sorra la tovallola, és una cosa que em molestaria molt. I sempre amb una meva amiga teníem la intenció de dir, hosti, per què no fan la platja, però que també hi hagi gespa artificial, no només sorra, saps? I després m'agradaria més la platja, però si no, em quedo amb la piscina.
Piscina, platja, m'agrada més la platja.
Prefereixo la platja.
Jo sóc més de piscina que de platja. La platja batabala molt, massa gent, i l'aigua salada, i prefereixo piscina on et pot capbussar tranquil·lament. Però a l'estiu sempre és millor la platja, ja que amb el sol agafes proteïnes i vitamines per la pell i pel cos, i l'aigua salada, doncs, diuen que va bé. Però sóc més de piscina, la veritat, perquè s'està més tranquil, i més si la tens a casa.
Entre la piscina i la platja, trio la platja. M'encanta anar a la platja a primera hora del matí, quan no hi ha ningú.
I vosaltres, companys? Piscina, platja, sorra, sal o gelat, com deia aquella nena? Bueno, que a la platja també et pots menjar un gelat. Què hi digueu vosaltres, Lluís?
Jo, mira, si és a la platja, allò, aigües cristal·lines, aigües que ja en tenim per aquí, eh? I també, home, també hi ha rius interessants, hem de pensar-ho. N'hi ha que estan molt freds, però jo m'he banyat, per exemple, en piscines d'aquestes naturals, a Massanet de Cabrenys, una, on passava l'aigua del riu. I també, també m'agraden aquell tipus de piscines, però hi ha cosa més trobar-les, naturalitzades. No sé si sabeu...
Bueno, hi ha piscines d'aigua de mar, aigua així, exacte, tipus aigua salada, no? Bueno, és una altra opció, una piscina més natural. Jo veig, Lluís, que tu ets més de riu, eh? Ets cranc de riu, podríem dir, eh?
Soc de tot, soc de tot.
De tot? Que sempre poses el riu sempre que pots, i pensava que potser eres més de riu. I en Juanjo segur que és de platja a tope, segur.
Jo sóc de platja sense sorra.
De platja sense sorra, home, o sigui, ets de roques.
No, tampoc, no. És que, mira, jo amb les platges, home, tinc un problema molt seriós, d'acord? ¿Vale? Mira, no, deixa'm parlar, Mercè, deixa'm
sí,
uns
sí,
segons.
Sí, 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 no dic res.
Mira, t'explico, és molt graciós això, d'acord? ¿Vale? Per què? Per prefereixo la platja amb sorra. Com deia una noia, em posa molt nerviós que se m'enganxi als peus, que se m'enganxi a la tovallola, que passin els nens corrents amb la pilota i t'empenin la tovallola plena de sorra. Això em posa dels nervis, d'acord? ¿Vale? Però després em diuen, vale, doncs tira una platja que tingui roca. Em faig mal als peus i no m'agrada portar les xancletes aquestes típiques que es porten ara a l'estiu perquè no m'han agradat gens. Les considero una aberració de la moda d'ara mateix i de tota la vida. Per tant, al final acabo anant sempre a la piscina. I però... després et dic una altra cosa. Tinc una piscina a casa i m'hi banyo poder dos cops cada mes.
Molt malament, Juanjo. Te'ns estàs tornant molt especialet. No pot ser,
no,
això.
No, el meu pare sempre em diu que jo sóc de secano, que diuen.
Sí, no pot ser. I més tenint una piscina a casa, no? Que, doncs això, que podries banyar
aquí
cada
venir,
dia.
Teniu ganes de venir,
home,
com dissimulen.
S'agrairia una invitació aquí, ara que estem en directe i no ho escolta. Tenim molts testimonis, ho està escoltant tothom, doncs... seria agafar-te el compromís d'alguna manera, eh?
Jo no, això pregunta'ls-hi als jefes de la casa, que no sóc pas jo, ja t'ho dic jo, això, eh?
Bueno, si ens estan escoltant, ja queda la petició
segur
feta, eh? Lluís, apretem en Juanjo, va, Lluís, apretem-lo.
Home, és una platja d'aigua natural, veus, la casa meva?
Bueno, clar, és el que discutíem abans, no?, el tema del clor, no?, i aquí he comentat el tema del clor, no sé vosaltres. Jo, a mi m'és igual, que hi hagi clor o no.
A mi m'és igual.
No m'afecta pas. A tu, no, el que no t'agrada, Lluís, de la piscina així més artificial és el clor?
El clor.
El clor.
Sí, bueno, home, n'hi ha que es passen de clor, eh?
I, sí, llavors, això és veritat.
Sí.
I llavors el mar, jo no sé si heu notat aquest any, però jo ho he comprovat, està menys salat.
Depèn de la...
Ho heu provat algú?
No,
ho dic en
sèrio. No, és que només he tingut l'oportunitat d'anar-hi un parell de cops i no he pogut comprovar-ho gaire, però sí que dir-te que aquí, almenys a la nostra zona, aquí a l'Alt Empordà, a les platges que he anat, n'hi ha, a Llançà precisament n'hi ha una que jo la recordo molt i molt salada. Més salada que no pas Empúria Brava o Roses. Clar, també era una caleta, que potser ja l'aigua està més concentrada i que per això l'aigua era més salada. Clar, això depèn de la platja que vagis. Mira, justament l'any passat vam parlar amb uns nois que tenen un perfil d'Instagram que t'expliquen precisament aquestes coses, no? Els serveis que té cada platja, com són, quin paisatge hi ha, que es diuen A Cop de Mar, que investiguen totes les platges d'aquí de la Costa Brava, així que si els voleu seguir us agrada la platja, doncs és una bona idea, doncs, no?, per tenir informació de les platges que podeu anar. I si no, a la piscina de Vilafant, a la piscina de Celrà, a la piscina de Juanjo, a la piscina de Sant Joan de les Abadesses...
Tenim un altre debat aquí, Mercè, possible? Digues... No sé si sou conscients d'aquest debat, perquè està molt bé diferenciar si ets més de platja o si ets més de piscina. Però diferenciem també la gent que va a la platja o va a la piscina per estar 8 hores estirada en una tovallola.
Que
jo
no
si vaig a la platja no surto de l'aigua.
Bueno, jo sóc més
soc un cranc.
Jo sóc més partidària de que hi hagi estones de tot. una estoneta, doncs, et banyes, fas una mica uns, els teus llargs en aigües obertes, en el cas del mar, en el cas de piscina, doncs, algunes piscines, nedar, jugar una miqueta, i després estirar-se a la tovallola, fer el gelat, com deia alguna de les respostes, llegir un llibre, perquè
la lectura,
no,
exacte,
anar al Biblioplatja de Llançà, com parlàvem l'altre dia, no? No sé. Lluís, què t'agrada fer quan vas al mar, tu?
Sí, ja ho vam dir-ho, sí. Ara estic pendent d'anar a Llançà, a llegir el diari. Doncs
pues molt bé, ja tens la proposta sobre la taula, Lluís, al Biblioplatja de Llançà, a la platja del Port de Llançà, a fer uns banys. Si veieu en Lluís Salabert, doncs el saludeu, si sou oients del mar i muntanya. Gràcies per les vostres enquestes que ens heu fet acostar, que ens agrada molt saber l'opinió de la gent dels vostres territoris i també doncs, fer aquest petit debatillo que hem fet aquí entre nosaltres al mar i muntanya. Nosaltres fem uns consells publicitaris, ens actualitzem amb els companys de la xarxa i de seguida hi posem música quilòmetre zero. Vinga, va, fins ara mateix.
El millor de l'estiu a casa, mar i muntanya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo. Però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per abans que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
Tens un negoci a l'escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'escala hi guanya. Guanyem tots.
Sabies que al Maram hi pots trobar tot el que necessites per a la pesca recreativa?
El Maram t'obre les portes a la botiga dels pescadors. Poteres, hams, canyes...
Efectes navals per als pescadors. Xarxes, fils, boies, cordes...
També pintures per al manteniment de la teva embarcació i roba nàutica.
Maram, centre d'interpretació del peix de l'escala. Contacta amb nosaltres al 972-77-1666. Al correu info@maram.cat i no oblidis visitar el nostre web maram.cat.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.